la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Aquesta setmana s'ha enllestit la instal·lació de la tanca perimetral a la zona d'esbarjo del Camp dels Pilans. Amb això, l'Ajuntament pretén conciliar el descans dels veïns amb l'ús d'aquell espai. I és que hi havia hagut èpoques o hi havia hagut temps amb molt de soroll, especialment a l'entorn del circuit de Pamtrac. Aquest és el tema d'obertura. Obertura de l'informatiu local d'avui, que podreu escoltar de forma més desenvolupada d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com avui. La guia Michelin torna a premiar el restaurant escalenc La Gruta amb la menció VIP Gourmand. El restaurant havia perdut aquesta distinció que tenien des de 2014, l'any passat, a causa del canvi de local. També ens fixem en el conveni que acaba de signar aquesta setmana la Fundació Alive i el Club Nàutic L'Escala per donar continuïtat al concurs internacional de fotografia de la Mediterrània. El conveni contempla les tres pròximes edicions. Recull d'agenda esportiva, recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui. El temps segueix marcat per un anticicló potent. Amb això es garanteix que al centre del dia tindrem sol i bonança, però l'ambient continuarà fred, amb alguna boirina a primera i última hora del dia. Això com abans de l'actualitat local. Ara continua el FAR, el magazín de mar de Catalunya, que fem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ona Malgrat, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Tarragona, Ràdio Municipal de Tarragona, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora, connexió amb Galícia, parlarem com cada divendres amb Basilio Otero, president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors. Després, interactiu d'entrevista per parlar del llibre i el romesco, trucant a Guillermo Fernández, autor d'aquesta publicació, i acabarem sabent el preu del peix avui connectant amb la confraria de Blanes. Com a cirereta final, cada divendres un recull d'agenda. Activitats que es fan al litoral català de nord a sud. El FAR, doncs, ens portarà fins a les 6. A les 6, actualitat local, només el Zona Mixta. A les 7, actualitat d'àmbit nacional, amb el Next Vespre, que condueix l'Ali Giné, amb Montse Manent també en locució i redacció. A partir de les 8, els musicals, que el divendres passen per programes com el Mixtures, de Músiques del Món, i el Connexió Eclèctica, de Joan Jovigut. A partir de les 10, les reemissions, per aquesta ordre, del Més Calent a l'Aigüera, amb Cristina Cantal, l'informatiu local amb qui us parla i el suplement Zona Mixta amb Ivan Garcia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
FAR, amb Josep Maria Cano.
doncs, si voleu seguir el programa, ara que arriba el cap de setmana i dieu, ostres, què curt se'm fa el far? A mi també se'm fa molt curt. Si dieu, ostres, quina reflexió més interessant o quina entrevista més enriquidora, doncs podeu recuperar tots els continguts del programa a la nostra plana web, que és una passada, és superxula, allà tota blava, amb un far i tal, alfarfm.cat. Allà trobeu tots els programes amb les intros, les entrevistes, el temps i tal, les actualitats, però també trobareu també els destacats de cada un dels programes. Però si a més ens seguiu a través de les xarxes socials, el Far FM al Twitter, doncs tot sovint fem avanços de qüestions que són importants o de notícies destacades del programa, per tant podeu tenir accés a informació abans que quedi penjada a les nostres xarxes socials. De veritat, seguiu-nos a través del Twitter, seguiu-nos a través de l'Instagram i feu-vos subscriptors molt important del nostre canal de YouTube, on pengem molts vídeos molt xulos, molt d'aquests que val la pena veure. El Far FM i vinga, fins a les 6 amb tots vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Pues vamos a Galicia, vamos como todos los viernes a viajar hasta Galicia, donde nos gusta siempre encontrar al presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y saludar a Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? Buenas tardes.
Hola, Cano. No estoy aún en Galicia, me quedan 4 horas para llegar.
Hombre, ¿pero qué vas? ¿En tren, en coche, en avión? ¿Cómo vas?
No, de momento estoy parado en Madrid, cojo avión ahora a las 7 y a las 9. A las nueve estoy feliz. Caminando llegaré en Nochebuena.
Ahora, eso sí, con una expectación a tu llegada que no es
alucinante. Y un hambre y unos pies destrozados. Ya te digo. Madre.
Oye, huye de Madrid, vete para casa.
Me voy,
no es vida, vamos.
Llevo 7 días fuera de casa. Me tarda llegar.
No, ya te digo. Oye, fuera de casa, supongo que, bueno, seguro, ¿no? Con el sector y evidentemente con el tema del Consejo de Ministros Europeo y, bueno, supongo que hablando con ministros, ministerios, representantes, de todo, ¿no, Basilio?
Pues empezamos la semana del sábado pasado, yendo para Bruselas precisamente para el Consejo de Ministros. Estuve con el ministro de Agricultura, luego el martes, que estaba de vuelta, estuve con la ministra de Transición Ecológica, luego el miércoles estuve con, no me acuerdo ya con qué ministro estuve más, pasé varios ministros esta semana. Sí, señor.
¿Has sacado algo bueno o no?
Sí que los he visitado.
¿Sí?
Sinceramente, lo único bueno es que los he visitado. Otra cosa no.
Ha sido, bueno, yo esta semana he podido hablar, pues desde, ayer hablamos con Miren, el miércoles hablamos con Gallart, hemos hablado con Marzoa, hemos paseado también con la Federación Balear, hemos estado contactando y hablamos también ayer con el director general de la Generalitat para tener la visión también más institucional, he hablado con Abad también, con Antonio. Es que nadie salva nada.
Es que no se puede salvar nada. Mira, yo siempre les digo, todos les digo lo mismo. De poco me sirven que las... Si hablamos de las zonas de España donde hay taxicuotas, de poco nos sirve que tengamos una propuesta de reducción por parte de los científicos, si luego vayamos a Europa y que los políticos nos digan que la propuesta, ejemplo de este año, Merluza Sur, propuesta menos 18, hemos quedado en el menos 8, es reducción. Y cuando es una cuota que no es suficiente, como es el tema de la merluza, por poner un ejemplo, todo lo que se reducirá, aunque sea el 0,00001, es un desastre. Si fuese un 0,00001 de subida, pues mira, tendremos un kilito más al año que viene. Si no tenemos un kilito más, es complicado. Y luego hay otra cosa. Estamos hablando de merluza. Desde el año 2014, la merluza se ha reducido un 53% su cuota. Entonces, no solamente hay que mirar este año que estamos, sino los años atrás. Y luego, claro, si este año le sumamos al desastre de las zonas con transicuotas, el absoluto desastre que han hecho en el Mediterráneo, es que es para echarse a llorar. Además, echarse a llorar y al mismo tiempo reír, porque una de las cosas que se ha reducido es, en palabras de fondo, se quieren reducir días, porque hay que reducir las capturas de salmonetes con anzuelo. Pero ¿quién ha pescado salmonete con anzuelo?
Claro, sí. Es que no tiene ningún sentido. Mira, lo del 18 y el 8 es como lo del 7 y medio y el 6, o como lo del 15 y el 7 y medio. Todos, para que la gente lo entienda, todos alguna vez hemos entrado al despacho de nuestro jefe a negociar el aumento de sueldo. Y tú entras pidiendo 3.000, el jefe te ofrece 1.000 y al final rascas pues, los 1.500, 2.000, que es lo que pretendías en un principio. Y esto es exactamente lo mismo. Les meto 18... les digo 18, al final les voy a acabar metiendo 8 y Ankara todavía se irán contentos porque he bajado 10 puntos.
No es cierto. Sí que hay que reconocer una cosa. Hay que reconocer la valentía del ministro votando en contra del acuerdo del Mediterráneo. Eso sí que hay que reconocerlo. Y desde luego, el comisario Sinquevicius supongo que no estará muy contento cuando la mayor potencia pesquera que hay en Europa vota en contra de un acuerdo. Me imagino que algo le tembla las amigas, me imagino.
Es que, bueno, veremos ahora cómo lo interioriza el sector, es decir, cómo lo implementamos, cómo lo llevamos al día a día, que ese es el drama. Si es que se puede llevar, porque hay muchos pescadores ya antiguos, para entendernos, que están planteándose vender la barca.
Sí, está claro. O sea, ahora lo que le pedimos al gobierno ahora mismo, por desgracia España no tiene capacidad de veto, ha votado en contra, ya que ha votado en contra, que ese acuerdo que lo implemente de una forma con un ritmo, digamos, con un ritmo italiano y no con un ritmo español, para entendernos. Es decir, que no tenga prisa en implementar esas medidas, porque ya que has votado en contra, es que no estás de acuerdo con eso. Entonces no seas el primero, claro, que va a cumplir las cuotas, que va a cumplir los compromisos, que es lo que hacemos siempre.
Pues a ver, oye, para no acabar con este mal sabor de boca, háblame de las jornadas Mar de Vidas, que llega hoy a su etapa final.
Sí, pues mira, hemos terminado hoy un proyecto muy bonito, con la Fundación Biodiversidad y la Federación Nacional, que se llama Mar de Vidas. Es un proyecto de sostenibilidad ecosocial del sector pesquero, centrado sobre todo en reservas marinas, y hemos puesto en valor la falta de diálogo y de colaboración entre el sector pesquero, ONGs y sector científico. Hemos estado durante la tarde de ayer y toda la mañana hablando. Tenemos un Mar de Vidas 2 ya preseleccionado en la Fundación Biodiversidad, que desarrollaremos a lo largo del año pasado, y la pretensión es que las deficiencias y las necesidades que hemos visto este año, el año que viene ponerlas en práctica. Entonces, ha sido un antes y un después. Hemos terminado la acción con una línea del tiempo de la pesca, los hitos más importantes desde el 1900, y yo creo que al final del año que viene quedará un final de proyecto Mar de Vidas 2, si todo va bien y nos termina seleccionando, va a quedar un proyecto muy bonito, que dará pie a un Mar de Vidas 3 que volveremos a seleccionar, que esperamos que nos vuelvan a seleccionar.
Pues felicidades por haber arrancado la iniciativa y sobre todo por darle seguimiento y utilidad, que a veces las jornadas sirven para hablar y muy poco para ejecutar, y parece que vosotros queréis ejecutar también.
Correcto, es fundamental. Yo les decía hoy, instamos a los científicos y a las ONGs a no encontrarnos solamente en jornadas, sino a encontrarnos, a hacer un calendario de reuniones para que nosotros entendamos cómo opinan ellos y ellos entiendan cómo opinan nosotros, que es fundamental.
Pues felicidades y muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Basilio, estamos en contacto. Buena semana.
Cuando queráis, acordaros que hace frío, la brasita y el pescado, eso siempre.
Venga, eso siempre. Buen viaje a casa, buen retorno a casa. Hasta
luego.
Gracias,
un saludo, chao.
Segueix la llum del far.
Doncs ara que ens deia això el Basilio de la brasita i el pescado i tal, què us sembla si en aquest pescado li posem una miqueta de romesco? Nutrició, gastronomia, tradicions gastronòmiques de la ciutat de Tarragona, tot això està recollit en el nou llibre de Guillermo Fernández que tracta del romesco, precisament, Andrés.
Sí, no és un llibre exclusiu de receptes, tot i que n'hi ha i aporta també consells pràctics per garantir l'èxit d'aquest plat. Titulat El romesco, la prodigiosa caldereta marinera de Tarragona, doncs tracta d'això, una aproximació al romesco com a plat històricament que està vinculat aquí a Tarragona. La recerca històrica s'ha fet en base als receptaris de mariners i xefs i també al coneixement popular. Avui al Far volem saludar l'autor del llibre, el Guillermo Fernández.
Guillermo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Andrés.
I Josep Maria, que sóc jo, que també estic per aquí. Escolta'm una cosa, anirem a dues bandes, no pateixis. Mira, va, error per error. Jo, quan he presentat, he parlat del romesco pensant-me que era una salsa, i ara l'Andrés m'ha donat la sensació que m'explicava que era un plat. Amb què quedem?
Bueno, aquest és un dels cavalls de batalla dels que estem aficionats, dels que ens hem aficionat a aquest plat. Realment són dues coses. El romesco, originalment, és un suquet. És un suquet, com ara l'he cremat, com podrien ser els esmarris, com hi ha tants de suquets a la costa del Mediterrani i a la costa catalana. I diguem-ne que un d'ells, el més tarragoní, el més autòcton, endèmic, profundament endèmic de Tarragona, és el romesco. El que passa és que, d'alguna forma, es va anar agafant una autonomia a partir d'aquest suquet, una salsa freda per amanir doncs, tradicionalment doncs, musclos, mariscos, diferents coses, que ha agafat una personalitat pròpia i que ha aconseguit una gran popularitat i que d'alguna forma en diem romesco tot i que des del meu punt de vista i altres autors també coincideixen amb aquesta idea, hauríem de dir, per ser exacte, salsa de romesco.
Salsa de romesco que porta Guillermo llavors per entendre-ho, eh?
Bueno, pues la salsa de romesco, diguem-ne que seria la salsa freda, la que fem servir per amanir, la que normalment, doncs, de vegades, doncs, comparteix taula amb l'alioli, i té gran part dels ingredients comuns amb el que seria el suquet, pròpiament dit, que és un guisat de pescadors, que és el que està dedicat a aquest llibre particularment. Tots dos comparteixen, com et dic, molts ingredients, com ara el pebrot de romesco, l'all, els fruits secs, una certa quantitat de condiment picant, però les diferències fonamentals és que mentre que la salsa de romesco serveix freda per amanir, el romesco, pròpiament dit, és un suquet, és un guisat de peix que se serveix calent i que té aquestes característiques més aviat de caldereta.
Doncs escolta'm, molt millor aquesta caldereta a la qual feies referència que no la salsa freda. Ja em perdonaran els amants del romesco i tal, però jo soc més d'aquesta caldereta. Quan ho explicaves, pensava i reflexionava amb quant desconeixement culinari hi ha i quantes casuístiques concretes i locals hi han diferenciades de les d'altres llocs, no? És a dir, és molt curiós això que ens ha passat amb el romesco, amb aquest terme, i que segur es pot repetir amb d'altres cuines, amb d'altres aliments, amb d'altres plats.
Sí, sí, tens tota la raó. De fet, s'ha de pensar que la cuina és quelcom viu, dinàmic. De fet, els grans plats sempre tenen aquestes capacitats de ser molt diversos, de fer-se de diferents formes, d'agafar diferents estils, i això és bo que passi, perquè demostra que hi ha una vitalitat d'un plat. Però, per altra banda, també suposa una gran complexitat a l'hora d'estudiar els plats. Per altra banda, també és difícil l'estudi, diguem-ne, històric, gastronòmic, sempre és difícil, perquè molts dels llibres que existeixen sobre gastronomia són sobretot de receptes. Aleshores, és difícil treure conclusions de com van evolucionant els plats, i és un món que, per una banda, és fascinant i, per altra, té aquesta complexitat.
No sé, en aquesta evolució, Guillermo, si se sap una mica l'origen d'aquesta salsa, si has pogut trobar també en aquesta documentació alguna referència que digui, mira, fa 2.000 anys que ja feien romesco aquí a Tarragona.
Sí, bé, en realitat als aficionats al romesco ens agradaria pensar que és tan antic com això que tu esmentes, però en realitat probablement no ho és tant, més aviat perquè, clar, l'ingredient fonamental i que més el caracteritza, que és el pebrot de romesco, com saps, és un dels productes que va venir després del descobriment d'Amèrica, o sigui que té una relativa és relativament recent. Però sí que és veritat que hi ha alguns aspectes que ens poden permetre traçar una narrativa històrica del romesco. Per exemple, la primera recepta apareix en un dels llibres més, diguem-ne, referents de cuina, que es diu El Practicón, de Ángel Muro, de 1894, un llibre que va recollir un munt de receptes de l'època, i aquí apareix la primera recepta de Romesco de Tarragona, aquesta notícia. Aquest senyor va venir convidat per uns intel·lectuals de l'època i per persones, diguem-ne, del col·lectiu gastronòmic del moment. Va venir a Tarragona el 1892, va visitar la ciutat, li van convidar un Romesco, entre altres especialitats locals, i aquest senyor va quedar fascinat i va publicar dos anys després en el seu llibre El Practicón la primera recepta de Romesco. De Romesco sempre estem parlant del punt de vista del suquet, de la caldereta. I a partir d'aquí doncs, tenim el primer referent, tot i que podem presumir que el romesco es feia bastant abans. I ja no només amb peixos, com és característic ara, sinó que en aquella època pràcticament es feia al mateix nivell amb carns, com ara conill, com ara tripa. Era bastant habitual que el romesco no només es dediqués a, diguem-ne, a productes del mar.
130 anys ja des d'aquesta referència que comentaves, Guillermo, i sempre vinculat a Tarragona, no? També comentaves abans, no? És un plat, no?, molt endèmic d'aquí, no? Que al final tampoc hi ha tants plats que siguin endèmics, no?, d'una zona, d'un municipi.
Completament d'acord. És difícil trobar plats que siguin tan autòctons d'un lloc. Jo sempre que penso, doncs, no sé, caus en el salmorejo cordobés, en el cocido madrileño, en la bullabesa de Marsella, pot ser, però és difícil trobar un plat tan propi d'aquí. I tant, fins i tot, si vols, podríem parlar de totes les seves connexions amb el propi barri del Serrallo, és a dir, que és un plat del que podem estar orgullosos en el sentit de que és molt nostre i de que està molt localitzat al nostre territori, no?
I ara parlaves també d'això, no? Un plat molt endèmic, però no només d'una ciutat, no? Que també la Grècia és aquesta, no?, que representa tot el territori de Tarragona.
Sí, fins i tot podem trobar, diguem-ne, podem seguir les rastres del romesco en llocs com ara Santa Colma de Queralt, per exemple, que es fa un romesco de bacallà tradicionalment, també Cambrils, també Torredembarra, és a dir, és un plat que caracteritza la costa, aquesta zona de la costa d'Aroda, fins i tot alguns altres punts de la nostra geografia més propera, però sempre mantenint aquesta característica tan local. I, de fet, que hagi agafat una projecció tan gran, almenys el que és la salsa freda, s'ha de fer sentir doncs, molt orgullosos d'un producte que té un origen local bastant característic i que es pot provar d'una forma bastant concreta, com ara el que et deia de la recepta d'Àngel Muro o d'altres aspectes que es comenten en el llibre i que ens deixen ben clar que aquest romesco, aquest plat, és tan nostre.
I que lliga molt amb la tradició culinària de casa i del país, no? Aquesta tradició que ens porta a adaptar els plats als productes de temporada i proximitat. Estic convençut que de romescos gairebé n'hi ha tants com de famílies a Tarragona, al camp de Tarragona, a la província i fins i tot podria dir al país, no? Cadascú el fa a la seva manera.
Això és lo, jo penso que això és lo meravellós, no? Precisament d'aquells plats importants, rellevants, que tenen vida, i és que són diferents. No hi ha cap problema, no hi ha cap tipus d'incompatibilitat. I, de fet, el romesco ha anat desenvolupant-se en els darrers 100 anys. Es nota molt a les receptes com ha anat incorporant coses. I avui en dia, en un moment que la cuina és tan creativa i la gastronomia està en un moment, diguem-ne, tan explosiu, cal esperar noves reinterpretacions i noves aportacions al món del romesco. I subratllant el que deies al principi, també és importantíssim i jo trobo que és una de les característiques més interessants del romesco, la seva profunda connexió amb la dieta mediterrània. És difícil donar amb algun plat que sigui tan canònicament representatiu. Aquí tenim fruits secs, tenim oliva d'oliva, tenim el pebrot, tenim el peix, és a dir, és un autèntic compendi del bo i millor de la dieta mediterrània.
Dos qüestions, un dubte. Per una banda, es pot assimilar el romesco a un estofat de carn, un estofat de peix, i l'altre, ja te les ajunto. Suposo que aquest és un plat, la meva àvia deia, dia de plat únic i dia sense postre. No? Aquest és un plat de plat únic i dia sense postre?
Sí. Però s'ha de dir que tot i la seva contundència en tot lo relatiu al seu gust, no és un plat fort. És a dir, és bastant digestiu, tot i que no ho sembli, perquè de vegades, a veure, es pot fer de moltes maneres. Hi ha gent que ho fa molt picant, hi ha gent que ho fa més carregat de fruits secs o d'all, però realment és prou digestiu. Cal pensar que el pebrot vermell originalment, quan va venir d'Amèrica, es feia servir com un tractament per problemes digestius abans d'incorporar-lo a la cuina. O sigui que és un producte de gran qualitat, el pebrot, que és un dels ingredients més característics, i que d'alguna manera li dona sempre aquest aport de digestibilitat. De vegades té, penso, massa fama de plat fort quan no ho és, o almenys en les elaboracions més habituals no ho és. I en referència a lo primer que deies, doncs sí podríem dir que és una mica un estofat, sobretot quan podem fer, per exemple, en la seva versió amb carns. Mira, de Tarragona era tradicional, les persones encara grans, encara hi ha moltes persones grans que se'n recorden, que hi havia un romesco, ara pràcticament desaparegut, molt tradicional de les èpoques amb curses de braus a Tarragona,
sí?
Que era el romesco de toro amb cargols. I servia en diferents establiments d'hostaleria de la ciutat i podíem dir, com tu suggeries al principi de la teva pregunta, era realment un estofat de carn fantàstic. Jo he tingut ocasió de provar quelcom similar i es feia doncs amb la carn dels braus, que com sabeu doncs normalment es comercialitzaven després de les curses. Uh-huh. I aquest plat, bueno, pues ja ha desaparegut, però era literalment un estofat, ja que ho deies.
Uh-huh. I ara que deies, feies també referència a la salsa freda, no? En un país on la picada és tan present a tots els plats, no? On no hi ha una bona salsa si no s'hi acompanya una bona picada, pot ser que la picada fos o hagi estat una deriva, el romesco fred hagi estat una deriva d'aquesta picada que s'introduïa en el romesco inicial?
Això és el que jo penso, estic completament d'acord amb tu. No deixa de ser una suposició, perquè és difícil trobar evidències clares. Hem de pensar que les coses al món de la cuina tenen, com deia abans, són tan vives i tan dinàmiques que és difícil trobar el fil conductor, no?, sovint. Però sí, jo també crec que d'alguna forma va derivar de la picada de la caldereta reconvertida en aquest aditament fred. Normalment, jo penso que d'una forma relativament recent, probablement això es va popularitzar cap allà als anys 50 o 60 del segle passat, quan ja es popularitza la salsa freda. O sigui que jo crec que està bastant clar que la salsa freda procedeix de la caldereta, i després ja doncs tot el que podem fer a partir d'aquí són conjectures més o menys aproximades, però penso que el que tu dius és una mica el que segurament és, o almenys és el meu parer, que es poso també aquí al llibre una mica.
Que també en moltes ocasions ens podem confondre, no?, amb el xató, amb la salsa calçot, però no és el mateix.
No, aquí entrem en un món fascinant. Jo al llibre ho esboço una mica, però no he volgut entrar perquè això donaria per un llibre sencer. Les salses del Camp de Tarragona són un món meravellós. Efectivament, com ben dius, la calçotada, doncs podem dir que la fem servir amb romesco, però no és exacte, perquè la calçotada té una salsa pròpia que sovint es diu salvitxada en alguns llocs. La salsa del xató també té unes altres característiques, tot i que és veritat que són similars. També hi ha la salsa, per exemple, que es feia servir amb les faves de la brutesca, o faves de gitano. Uh-huh. Unes faves envainades que es preparaven a l'estil de la calçotada i que ara hem perdut una mica de pistonada, però que van ser un plat molt important al Camp de Tarragona. Totes aquestes salses, tot i que són convergents, com deia, tenen les seves particularitats i val la pena respectar a cadascuna la mesura del que sigui possible i no aproximar-les d'una forma massa reduccionista, totes amb la salsa de romesco. Totes amb la salsa de romesco, perquè tenen diferents matisos.
Doncs jo us recomano molt, molt que cerqueu aquest el romesco, la prodigiosa caldereta marinera de Tarragona, i que el fullegeu, que el llegiu. M'agrada molt els llibres que van més enllà de les receptes, que intenten explicar la història i lligar a la cuina a la cultura del país, perquè ens hem perdut moltes coses. Es parlaves de l'origen del pebrot, per exemple, o de la seva primera utilització, no? aquesta utilització gairebé medicinal. Podríem parlar del tomàquet, per exemple, que era groc, i que en canvi ara ens sembla impossible que fos groc, no? Doncs quan va arribar era groc i que és una fruita. És a dir,
així és.
A partir d'aquí podem anar explicant moltes i moltes coses sobre allò que mengem habitualment i que no té res a veure segurament amb el que ens pensem que és, no?
Totalment.
Per tant,
digues, endavant. Sí? Estic absolutament d'acord amb el que has dit. Per exemple, el tomàquet, ara que deies, originalment, quan va venir d'Amèrica, es feia servir com a planta ornamental. Ara resulta difícil, però si imaginem uns tomàquets rodons, bonics, haurien de ser molt bonics, tenien una gran qualitat estètica, no? En un moment donat, en un jardí o com fos, i després ja es van descobrir les seves enormes capacitats, diguem-ne, culinàries i nutricionals. Sí, perdona.
No, que va, al contrari, m'estaria hores, Guillermo, però bé, avui ho hem de deixar aquí perquè no tenim tanta estona. En tot cas, sí que animo a no només els tarragonins, sinó a tothom arreu del territori que vulgui conèixer la cuina del país, que cerqui aquest el romesco, la prodigiosa caldereta marinera de Tarragona, i a partir d'aquí anem coneixent tots una miqueta més d'allò que ens envolta. Una abraçada, Guillermo Fernández. Felicitats.
Moltíssimes gràcies pel vostre interès i una cordial salutació per tots els oients.
De part teva, a reveure. Gràcies també, Andrés. Fins ara.
Fins ara.
I un àpat, no sempre, però sovint, es pot acabar amb un sobretaula en el qual hi apareixen tot tipus de licors i espirituosos. Doncs va, ja que hem fet un plat d'aquests així que convida a prendre-s'ho en calma i a fer una bona sobretaula, què us sembla si parlem d'un espirituós, en aquest cas d'una ginebra, no, Josep Lluís?
Doncs sí que no, parlem de licors, parlem de ginebra concretament, i d'una molt especial, molt de quilòmetre zero, és la ginebra Murtra, que es presentarà properament, i és la primera ginebra artesana tal com la defineix el seu creador, el Josep Guerrero, el blanenc Josep Guerrero, restaurador i emprenedor, com es defineix ell mateix i el que tenim avui als estudis. Josep, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Josep Lluís, i moltes gràcies per convidar-nos i per poder tenir l'oportunitat de presentar Murtra, no?, la ginebra.
Murtra, per als que no conegueu aquest nom, direm que està inspirada en el Jardí Botànic Mari Murtra, del qual hem parlat moltes vegades en aquest programa, i de fet, doncs, és això, no? Està inspirada en aquest espai a peu de mar, a peu de Costa Brava i de l'inici de la Costa Brava, a més a més.
Exacte. Murtra, bueno, per mi és important, és un fill de Blanes i com a tot blanenc, pues hi ha coses que no passen per alt, no? Una d'elles és, per exemple, el Jardí Botànic Mari Murtra, no? Que des de ben petits, a les excursions del col·le, anàvem allà, i de fet, bueno, al meu col·le, el Carles Faus, en honor al fundador, Carl Faus, ja em marcava l'univers, ja em marcava el camí, no? Sense voler. I bueno, hem seguit aquesta trajectòria amb el Jardí Botànic, perquè, bueno, fa anys també vam tenir una empresa de càtering, en els quals fèiem càtering allà al jardí, i bueno, per això vam tenir una relació molt maca amb el jardí, amb la gent del jardí, que sempre m'ha ajudat en tot, i bueno, va ser un dels motius principals per fer-ho allà. A part de que el marc és incomparable, botànicament parlant, és el jardí més important d'Europa, i com no tothom sap, és imatge de la Costa Brava, no? és un paratge increïble i meravellós, que ens va inspirar al primer moment, i sabíem que si fèiem alguna cosa, sense dubte, i fèiem algú blanenc, com fill de Blanes, doncs tindria que ser d'allà, no? Així que totes les plantes aromàtiques, totes les herbes són d'allà, ens han donat l'oportunitat de fer-ho i estem molt agraïts al jardí.
Explica'ns com ha estat el procés de creació. Això, quant temps fa que ho tens al cap?
Bueno, doncs la veritat és que Murtra és un projecte que fa moltíssims anys tinc gravat al cor i a la ment, no? Des de sempre, no sé per què, tenia unes ganes boges de fer cosetes i de fer un destilat, i en aquest cas una ginebra, no? I bueno, al igual que una ginebra, doncs aquest projecte s'ha anat macerant i s'ha anat construint en el temps fins a tenir l'oportunitat. I de fet va sortir la idea, no va sortir, és a dir, es va posar en pràctica o a fer-se després del confinament, no? Diuen que després d'aquests moments tan complicats i de tant de temps de pensar, estant a casa, tancat i tal, vas dir, ara o nunca, no? I en moments de crisi, en moments que són tan complicats, també són moments d'oportunitats, em vas tirar la manta al cap i vas dir, palante, ara és el moment, i em vaig posar mans a l'obra i posar en contacte amb totes les persones que creia que eren importants per fer el projecte, i bueno, fins ara, fins al dia d'avui.
Tenim la idea, tenim la creació i ara el proper pas és ja presentar-la, no? De fet, és una mica el que estem fent avui, aquesta tarda. Sí.
Bueno, després de molt de temps, primer voldria agrair també al mestre destilador que vaig trobar en aquest confinament, no? Que el vaig seguir, que és un mestre, és una persona increïble, que sap molt del producte, que és en Carles Bonin, de la Destilateca, i estic molt agraït tant en Carles com de tot l'equip, perquè m'ho han posat molt fàcil a l'hora de construir aquesta ginebra, no? I ha sigut, bueno, des del primer moment m'han estat abocats en el projecte i la prova està aquí, que és una ginebra increïble, no? També, ja posats a agrair, no sé si és el moment, però per mi sí, perquè estic molt agraït també a en Xavi Camps, no? Que des del primer moment s'ha abocat amb el projecte, m'ha ajudat moltíssim, no només m'ha fet el disseny, que és un disseny increïble, que ja podeu veure en breu, no? Té molts de tips, l'ampolla té moltes coses amagades, perquè al final la ginebra és el secret del jardí botànic, no? És una recepta secreta, i volem mostrar aquest secretisme i que a poc el mateix client vagi descobrint cosetes a l'ampolla en aquests tips que tenim amagats a dintre, no? que ja veureu que és una cosa meravellosa. Així que gràcies, Xavi, i gràcies a Jessica Ayala, que és la persona que ha fet la il·lustració, que és un artista molt, molt gran i també ens ha ajudat moltíssim, i gràcies a ella també el projecte ha seguit endavant, no? Així que gràcies a tots ells. I bueno, hi ha molta més gent que a poc anirà sortint.
Agraïts i reconeguts queden. Parla'ns, ara des d'un punt de vista més tècnic, potser, no? de la ginebra, quines característiques té quan la tastem, en què ens hem de fixar?
Bueno, Murtra, al final el que volíem fer era representar el jardí botànic en una ginebra, no?
Ja. Representar el jardí botànic amb una ginebra.
Quina tasca, no? Més complicada, no? És a dir, un jardí tan important d'aquesta magnitud, i bueno, estic content perquè crec que ho hem aconseguit, no? Al final plasmar això ha sigut una tasca de molta investigació i tal, perquè no només hi ha plantes aromàtiques en aquesta ginebra, sinó un jardí no només són plantes, no? Un jardí és terra, són flors, i juntar tot això, aquest terroir, aquesta flor, aquesta planta, i tot equilibrar-ho ha sigut una tasca meravellosa i amb un resultat increïble, com ja podeu veure, no? Al final l'elaboració ha sigut en un alambic de coure amb dues destil·lacions, i el que podem trobar és això, aquestes notes fresques, herbàcies, de terroir, no? D'aquesta fusta, i bueno, tot això ens ha pogut ensemblar-ho molt bé i crear una cosa màgica que no deixa inquiet a ningú, no? És a dir, és algo que dius, ostres, més ben feta i quants matisos, no? No, és una experiència, més que una ginebra, penso que és una experiència, no?
Escoltant-te parlar, Josep, ara m'estàs recordant la festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, una mica aquest ritual, no? Aquest punt de ritual de recollir herbes en un espai natural, en aquest cas, doncs, més cap a l'interior, no? Per elaborar, doncs, un licor tan nostre com la Ratafia, no?
Bueno, de fet ha sigut una mica així, perquè personalment jo i l'equip hem estat al jardí agafant les plantes una a una, és a dir, triades, per fer després les maceracions que pertocaven, no? És a dir, que totes les plantes són del jardí, i hi ha hagut una feina de búsqueda, una tasca important per representar al final el que ha sortit, no? que és una ginebra fantàstica, i és el jardí botànic, és el secret del jardí botànic en una ampolla.
I ara Murtra, de fet, està a punt de sortir al mercat, si no m'equivoco, no sé si era ahir o avui mateix.
Pues mira, ahir va néixer Murtra, que era a l'igual que el creador, és el seu aniversari, el dia 16 de desembre, i a partir d'avui, gràcies, moltes gràcies, i a partir d'avui ja estarà a la venda, a punts de venda especialitzats. En aquest cas ja direm aquests noms. El que sí que et puc dir, que a partir d'avui es pot trobar al restaurant Clem 84 de Malgrat de Mar, al carrer Sant Esteve, i allà pues, podem facilitar-los pues, qui vulgui tastar i deleitar-se d'aquest destil·lat pues, pot tenir la possibilitat de comprar-ho allà.
Bé, doncs, arribats a aquest moment, ens veiem gairebé obligats a parlar doncs, amb el Jardí Botànic Mari Murtra. Tenim el gerent de la Fundació Calfaus al telèfon, en Josep Borrell. Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, com vau acollir vosaltres aquesta idea d'en Josep Guerrero de fer una ginebra inspirada en el Mari Murtra?
Home, doncs, no podíem fer una altra cosa que gairebé celebrar-ho. La veritat és que és un tema aquest de tots els productes que surten del jardí, no necessàriament d'un jardí botànic, però de tots els jardins, doncs els productes que surten sempre històricament han sigut molts. Per posar algun exemple, doncs, els primers jardins dels que es té constància, que estaven en els monestirs medievals, funcionalitats, no? En deien jardins d'olors, perquè els monjos el que feien era cultivar-hi plantes medicinals, plantes per cuinar i altres coses molt interessants, doncs, per fer cerveses, per fer licors, i vaja, vull dir que ja hi ha tota una tradició de productes que surten dels jardins que, doncs, en aquest segle XXI, gent com el Josep, doncs, les actualitza, les posa al dia i les porta fins i tot una mica més enllà.
Doncs això ho haurem de tastar allà mateix, no? A peu de mar, a peu de Costa Brava, en un espai com el Jardí Botànic Mari Murtra, està claríssim.
Clar, a més el jardí, doncs, cada planta té les seves propietats i té les seves possibilitats. I per exemple, la ginebra murtra, en aquest cas, doncs, és una de les... una de les últimes que s'incorpora a aquesta llista, però nosaltres, per exemple, ja fa temps que fem mel, molt sovint també fem una visita guiada amb la temàtica de les herbes del vermut o de productes d'aquests, doncs n'hi ha molts, i també recordar que molts dels grans jardins botànics del món, com per exemple el Kew Gardens de Londres, tenen la seva pròpia ginebra, el de Botanist. Llavors això d'alguna manera ho hem d'agrair, perquè aquesta ginebra ens situem d'alguna manera en aquesta primera lliga.
Molt bé, perfecte. Doncs Josep Borrell, gerent de la Fundació Carl Faus, gràcies per atendre'ns aquesta tarda al FAR, i tingues per ben segur que l'equip del FAR vindrem una estona aquí al Jardí Botànic de la mà de Josep Guerrero a tastar aquesta ginebra, la Murtra.
Moltes gràcies, un plaer, com sempre.
Josep, moltíssima sort amb aquest nou projecte i fins a la propera.
Pues moltes gràcies. Abans de res, també agrair al jardí, en Josep Borrell. Tot ens ho hem posat molt fàcil i estic molt agraït, no? I per això també la ginebra, una part de lo que recollim de la recaudació de ginebra va destinada a la Fundació Carl Faus, per agrair que ens deixin agafar les plantes i, bueno, i tornar a replantar i d'alguna manera que quedi el cercle tancat, i per això estem molt agraïts. Així que moltes gràcies a Josep i a tots els integrants del jardí, a la Fundació, a vosaltres, a Ona Malgrat per convidar-nos, i bueno, gràcies, salut i Murtra.
Perfecte, Josep, doncs moltíssimes gràcies per passar avui pels micròfons al FAR.
Gràcies a vosaltres.
34, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I vinga, recta final, ens n'anem a conèixer el preu del peix, no us movem gaire, ens anem cap a Blanes, Emili.
Bona tarda, doncs, recta final del programa, recta final del FAR d'avui, però com sempre, cop d'ull al preu del peix, avui ens toca marxar fins a Blanes, allà ens espera, com sempre, en Xavier Domènech. Xavier, bon dia. Bona tarda, Xavier.
Hola, bona tarda.
Xavier, parlem del preu del peix, parlem de la situació. Avui fa bon dia i crec que... No sé si... Crec que totes les barques han sortit, tot i que al matí ha estat una mica més complicat, pot ser?
Al matí ja fa, portem tota la setmana, que les barques de Blanes estan pescant a la part nord de Girona, i clar, no, sí que estan pescant, però no fan descàrregues al nostre port. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, com que les barques d'encerclament sempre van darrere del peix, i el peix en aquests moments està en aquella zona, doncs, bueno, estan pescant, però no veiem les ventes. Sé que porta preu el peix, perquè ara ja estem en una època que províncies com Barcelona ja estan de vera. Llavors, clar, sempre que passa una zona, la zona que pesca, n'atreu més profit del preu del peix. Tancabat serà al revés. Nosaltres pararem i ells pescaran i el benefici el trauran les altres províncies.
Clar. Mm-hmm. Per tant, diguéssim que, bueno, que és aquesta tendència que és la que ens toca ara, no?
Sí, sí, bueno, és normal. Això també, a més, ja passa que normalment en aquesta època de l'any les embarcacions van cap a l'Escala, cap a Palamós, vull dir, tenen tendència, el peix se troba normalment més amunt. Uh-huh. El peix ja normalment té uns hàbits que sí que han anat canviant, perquè el canvi climàtic fa que el canviïn, però que normalment quan una època de l'any agafes peix en una certa zona, es va repetint.
Uh-huh. De peix blau crec que avui res, no?
Res, zero. Zero, mira que costa, perquè sempre hi ha alguna cosa, però avui zero. Aquesta setmana ha sigut dolenta per a nosaltres perquè no hem fet venda. Al final nosaltres necessitem tindre peix per a facturar, no? I no, aquesta setmana no ha tocat.
Uh-huh. I a la tarda la situació ha estat més fàcil o com a mínim les barques han sortit totes, no?
Avui m'ho mirava al dematí que feia un munt de dit de temps que no veia les 15 barques d'arrossegament que hi ha pescant totes 15, perquè ja sigui per avaries, ja sigui per mal temps, o ja sigui pel famós MAP on ells han de salvaguardar una mica els dies que ho tenen i els utilitzen en funció de se'ls reparteixen, i doncs, bueno, la gent se guardava dies per Nadal i doncs realment, mira, avui totes les barques d'arrossegament han sortit a pescar.
I això, a l'hora d'anar nosaltres a la peixateria, com es tradueix? Perquè deies no, que hi ha poc peix, no?
Sí, no és l'època de l'any on s'agafi més quantitat de peix, però sí que és de les èpoques de l'any on el peix car, sobretot, com he parlat alguna vegada, els Nadals, aporten més preu, no? El producte estrella és la gamba, i la gamba doncs, ja porta temps que la gent perquè va fent en comandes, són més previsors, se va congelant peix fresc, però peix de casa, i això fa que la gamba porta dues setmanes bones, que ha anat tot l'any molt bé de preu, però ara aquestes dues últimes setmanes doncs, bueno, es nota que s'aproxima als Nadals.
És a dir, que avui si anem a la peixateria d'aquí una estona per fer el sopar i per demà tindrem poc peix, un peix que sí que és bo però que és car.
Sí, i a més hi ha un canvi d'hàbits. Barques que normalment van al peix, que poden anar al lluç, a les molles, al moll, si tenen dies de gamba, estan aprofitant aquests dies per, en lloc d'anar al peix, anar a la gamba. Jo hi ho vaig veure, tres o quatre barques, i avui també, que normalment van el pescador s'adapta una mica a el que toca pescar, no? I com que ara el que porta preu és la gamba, van a la gamba. Quan les barques que van a la gamba no solen agafar molts quilos de peix, agafen 60, 70, 100 quilos de peix. Vull dir que això per a nosaltres és molt poca cosa. Una barca que vagi al peix pot agafar 300 o 400 quilos de peix. Llavors, clar, deixes d'anar al peix i vas a la gamba, però del peix aquest que dic jo, ja sigui un lluç, una molla, un moll, un rogers, m'entens? Tot això se n'agafa molt menys, també. I, bueno, hi ha un canvi de... Bueno, busques els interessos econòmics perquè surti a compte el sortir a pescar.
Uh-huh. Xavier, ara parlaves de la gamba, no? Que és el producte estrella, la gamba és la que busca tothom ara per preparar ja els àpats de Nadal, però a banda de la gamba, què és el que trobem aquests dies si anem a la peixateria més habitual? Què és el que tenim?
En quant a crosta, que dic, crustacis, no? Vull dir, hi ha l'escamarlà, que encara no hi ha tanta quantitat. També hi ha una gamba nova que ha sortit, que és la gamba blanca, que és la famosa gamba de Huelva, amb el canvi climàtic passat, però bueno, cada vegada se n'està agafant més. Sí que ara no és l'època més bona, però se n'està agafant força, i és una gamba que és prou bona també. No, potser no té el nivell de la gamba vermella, però és una gamba que la gent invito que provin, que és una gamba força bona. I llavors, doncs, bueno, s'agafen lluç, s'agafen molles, s'agafen rogers, s'agafen sapionets. El peix és molt varietat. Jo sempre dic que a Blanes potser no és que s'agafi molta cosa d'algun concret, però la varietat de productes que hi ha és enorme. És una sèpia, és un peixer i una orada. Clar, aquests peixos ara també, els arts menors, es dediquen al palangró, que diuen que és a l'am, per agafar aquests peixos de més qualitat, tipus les aurades, tipus dèntols. Els galls de Sant Pere van molt buscats, també, que són peixos que són més propicis i, clar, d'una qualitat extrema. Raps, mira, potser moltes vegades no ho dic, però el rap de casa és espectacular. I és un peix que sempre se'n va agafant de rap.
Uh-huh. I, a més, molt fàcil de menjar.
Sí, sí, el rap té... Sí, 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 no, realment és així. Ara ja el rap, la mida legal del rap són de 30 centímetres. Llavors, d'aquest rap surt una cua, que és quasi una cua individual, és com menjat. I clar, és molt fàcil. Tu, el que tradicionalment se fa, se guarda els caps per a fer caldo, brou, i la cua, mira, és que a la planxa mateix amb un raig d'un bon oli, i això és espectacular, vull dir, no té preu. Abans això eren els menjars de malalts, que semblaven que el rap i el llutz eren coses que et donaven quan la gent estava malalta, com una porta extra de proteïnes i de qualitat, no?
Clar.
I bueno, ara estem acostumats, perquè normalment sempre se'n veu de rap. Aquests raps que es veuen tan grans moltes vegades no són d'aquí, que són del nord. És rap, però bueno, és unes altres mars, és un rap diferent. Jo, per mi, millor és el de casa, però no són aquests raps que no són tan grans.
Quan el d'aquí és més petit, no?
En general, sí, també se n'agafen de grans, no? Però quan veus aquell rap que és una mica com a més marronet i mides de raps de quilo i pico, són més d'aquí. Quan veus un rap de 3-4 quilos, que n'hi ha, el rap has de comptar més o menys que el 50% és cap i el 50% és cua.
Clar.
Un rap de 4 quilos fa una cua de 2 quilos, més o menys. Llavors, clar, quan veus raps de cues de 2 quilos, és rap que normalment és rap gran, i aquí se n'agafa algun que s'agafa, però no és tan habitual. Quan tu veus una parada d'aquestes tan boniques, però veus 10 cues de rap de 2 quilos i mig, normalment és peix que no és d'aquí.
Clar. Doncs, Xavier, gràcies com sempre, i que vagi molt bé el cap de setmana.
A vosaltres, vinga.
L'agenda del cap de setmana.
Doncs vinga, a la recta final del programa, agenda del cap de setmana. Ens quedem per la zona. Josep Lluís, què podem fer aquesta setmana?
Hola, doncs mira, aquest cap de setmana podem anar, per exemple, a Tossa de Mar. Ja sabem que aquest cap de setmana és un cap de setmana ple d'activitats nadalenques, pre-Nadal, no? Però si voleu gaudir d'una activitat just davant del mar, podeu venir, com dèiem, a Tossa de Mar aquest dissabte i diumenge a la Fira de Nadal de Tossa de Mar. És el segon cap de setmana que se celebra, el primer va ser a principis de mes, el primer cap de setmana, 4 i 5, si no m'equivoco, o 5 i 6, ara no recordo exactament. La fira es pot visitar de 10 del matí a 8 del vespre al passeig marítim, i aquest cap de setmana hi haurà algunes activitats més que no fa pas 15 dies. Per exemple, hi haurà el Pessebre Vivent, però també una activitat solidària a favor de la Marató de TV3.
Molt bé.
És un nom curiós, es diu el Xurrosec i Xurrosucat. Sabia que estava per aquí. És que no podia faltar. Sempre liant. No sé... Bueno. Crec que són, no sé, segons expliquen, coreografies de les cançons de la... Ara sí que m'ha descentrat. Coreografies de les cançons de la Marató i una xocolatada, va.
Molt bé, doncs vinga, a sucar el xurro, o no, vés a saber. Vinga.
Deixem-ho en stand-by, això.
Deixem-ho en stand-by, sí.
Adéu.
A les Terres de l'Ebre, Xavi, què podem fer?
Bueno, primer que res, com portes la gana?
Jo bé, jo la porto, la gana la porto bé, jo soc de menjar una mica.
Bueno, doncs pues, ara tindré més gana, eh? Sobretot, atenció per als amants de la bona gastronomia, perquè este cap de setmana és... Bueno, val la pena venir este cap de setmana a les Terres de l'Ebre. Bueno, este és l'últim cap de setmana per poder participar a les jornades gastronòmiques de l'Ànec a Deltebre. Unes jornades on... Sí, és plat típic, això. Unes jornades on... Sí, molt bé, sí. Pues són jornades on se poden degustar els menús especials que els restaurants participants han cuinat en Lopato com a protagonista, eh? Jo almenys no ho perdré. I, bueno, també per als que us agrada, que sou més de fruita, pues també podeu desplaçar-vos a estar al Canà, ja que este també és l'últim cap de setmana, perquè és la 27a edició de les jornades gastronòmiques de la Clementina, en què els restauradors del col·lectiu de la cuina del Canà i les cases del Canà ofereixen menús en la Clementina com a producte estrella dels seus plats, i tant com en la cuina casolana d'arrel tradicional com en les creacions més estranyes, eh?
Mm-hmm. Okay. Doncs escolta, menjar-se la Clementina sempre ve de gust.
Lo pato més.
També. Vinga, fins ara.
Bon cap de setmana.
Gràcies, Xavi, a veure. Vinga, Andrés, va, anem per feina. Què podem fer a Tarragona?
Doncs mira, al Serrallo, per exemple, aquest diumenge, 11 del matí, Associació de Veïns del Serrallo organitza activitats per acompanyar l'element més tradicional. Quin diries que és, Cano?
El tió.
Pues la tiona, és la tiona, pel gaudi dels més petits, La tiona farà una cercavila acompanyada dels gegants, de nanos amb grallers, hi haurà tallers per infants, diferents edats, inflables, cercavila amb fotocall, amb aquesta estrella de la jornada, amb la tiona, sempre. I diumenge també al Teatret del Serrallo, tot se centra aquí al barri del Port, hi haurà dues sessions d'un taller de diorames de Playmobil. Playmobil de Nadal, sessions que seran a les 11 i a 2:15 d'una. Està molt bé, Playmobil.
I tant, que sí, els clics de sempre. No, jo el de la tiona ho havia vist, però estava a l'altra plana del guió i no ho he llegit com Déu mana. Escolta, anirem a veure la fira i els Playmobils i tot plegat. Gràcies, Andrés. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana per aquí, per l'escala, que s'està molt bé. Avui està l'escala.
Home, avui estàs amb la Cristina. I està amb la Cristina, sempre està ben acompanyat.
Que guai.
Hola. Que sí, Cristina.
Hola. És superguai.
Va, i tant. Cristina.
Doncs mira, jo no us parlaré de xurros, però sí de suro, perquè us diré que us n'aneu al Museu del Suro, que aquest dissabte a 17:45 de la tarda fan taller de manualitats de Nadal. A més, podreu veure el diorama d'en Lluís Gobert, que és un pessebre ambientat precisament en una fàbrica de suros, i a més fan un pessebre que està fet amb suros. O sigui, tenim una pessebrista, la Montse Miró, que és una crac en fer coses amb taps de suro. Per tant, mira, Flix no, Playmobils no, aquí us ofereixo jo, doncs, suro, i feu el que vulgueu amb el suro.
Home, el suro no es menja, ni s'assuca, saps? El suro flota, això sí.
I veus un bon vi, que bé que sona.
Sí. Jo faig tions de suro, no t'ho he explicat mai, això?
No.
Faig uns petits tions de suro amb un galet que els hi fa de barretina i amb palillos...
Escuradents.
Que li fa de potes i llavors li pinto amb uns rotuladors i tal i queden un tió per pisos petits, per entendre'ns.
Doncs mira, potser t'hi guanyes la vida, si això del periodisme falla.
Bueno, espero, sí, fallar en tots els aspectes, també en el de guanyar-se la vida.
També.
Escolta'm, que passis un bon cap de setmana. Tu, l'Andrés, en Xavi, el Josep Lluís, la Isabel, el David i tots els companys.
Bon cap de setmana.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els murs de la salut mental afecten a tothom. Ajuda'ns a trencar-los. El 19 de desembre col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. La Marató que trenca murs.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Aquest desembre, emociona't amb la nova edició del Gran Circ de Nadal de Girona sobre gel. Un espectacle totalment nou. La màgia del circ de qualitat sumada al patinatge. Nous trapezistes, acròbates i pallassos. 24 artistes en el major show de circ sobre gel del món. 5 únics dies, del 29 de desembre a Fontejau. El millor circ sobre gel del món. Entrades a partir de 10 euros, ja a la venda a circnadalgirona.com.
Dos ninetes ben d'hora al dematí que s'alçaven i regaven les flors del meu jardí. Jo també rego un petit hortet on en solitud regnava un pobre julivert. Julivert meu, com t'has quedat sense cap fulla, sense cap fulla. Julivert meu, com t'has quedat sense cap fulla. sense cap fulla i el cap pelat. Juju, l'hivern meu, com t'has quedat? Sense cap fulla, sense cap fulla. Juju, l'hivern meu, com t'has quedat? Sense cap fulla i el cap pelat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
És curiós. Hem après que el càncer és igual per tothom, però no tothom és igual.